El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
Avui és un dia marcat al calendari pels pares i mares perquè s'acaben oficialment les vacances i comença l'escola. Un any acadèmic que arrencarà pràcticament el mateix nombre d'alumnes que ara fa un any, però amb 4 grups més de secundària. I ho fa, això sí, amb una novetat significativa, la posada en marxa de l'Institut de Secundària al Sud, l'IES Narcisa Freixes, que arrenca el curs amb barracons. De tot plegat en parlem amb el regidor d'Educació, Manuel Robles. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia i moltes gràcies a Ràdio Sabadell per fer que les paraules del regidor arribin a totes les llars de Sabadell que estan en sintonia ara mateix.
Una de les novetats principals, dèiem, és la posada en marxa d'aquest institut del Narcisa Freixes. Era un centre vital per l'organització educativa de Sabadell?
Era un centre molt necessari. Era un centre molt necessari, atès que doncs, la demanda de matrícula a la zona sud era una demanda, era una necessitat. Doncs tenim una remodelació de lo que és dignificació d'aquella zona i l'Institut del Sud, un institut al sud, era necessari. Estava planificat ja, ideològicament parlant, doncs, com a necessitat de Sabadell i, per tant, doncs, ara, provisionalment, està ubicat en barracons, no?, ja sabeu que comença amb 2 barracons, aquest institut, i després s'anirà ubicat ja a lo que és la construcció pròpiament dita, lo que era l'antiga escotxeres de la TUS. Per tant, era una necessitat.
De fet, ja hem anat aquest matí amb el nostre company, el Pere Gallifa, hem estat a aquest institut en el primer dia, que avui no comença pròpiament a l'institut, sinó que ho fan al Centre Cívic de Sant Oleguer per fer la xerrada, perquè no tenen aula magna, una de les mancances. Clar, comença amb barracons, amb mòduls prefabricats, com els hi vulguin dir, a un altre centre de Sabadell, no? Perquè tenim Canllong, a Raona Canllong, tenim Escola Virolet, i ara també tindrem el Narcisa Freixes. Ens podem creure els terminis que ens diuen des del govern de la Generalitat? Perquè, clar, se'ns parlen de 4 anys, però tenint els casos que tenim damunt la taula...
Jo sóc una mica agnòstic, t'ho dic en sèrio, eh? Jo no vull dir que no compleixen els terminis, perquè a vegades, quan tu comences, per exemple, una construcció a casa teva, mai sap quin tipus d'imprevistos poden sorgir per enrederir el tema d'intervencions. Per tant, parlar de terminis quan tu estàs realitzant una obra i una obra de determinada envergadura és complicat, perquè estàs corrent el risc d'equivocar-te.
Clar, regidor, però això serveix quan ja hem començat l'obra, però és que en el cas de l'Institut Canllong i de l'Escola Virolet pròpiament no hem ni començat l'obra encara.
Evidentment, hi ha molts processos administratius per davant i aquests processos administratius evidentment fan que una obra, doncs, quan teníem previst a l'inici d'aquella obra, doncs no pugui realitzar-se. Sí que és veritat que podem parlar o pots entendre que estic parlant d'eufemismes, no? Estic parlant de forma eufemista, però no, és veritat, és que a vegades quan parlem d'inici d'obres, quan parlem de procediments administratius, quan parlem de moltes coses d'aquestes, la veritat és que el risc que tenim és un risc molt alt d'equivocar-nos perquè no són competències directes de les persones que volen que això es fessi, sinó que han d'intervenir altres tipus d'administracions i en aquestes administracions, doncs, lògicament, doncs, poden passar moltes coses. Que això no justifica, i nosaltres estem al costat de les famílies, no justifica tot aquest tipus de retard que estan tenint? Evidentment que no justifica. I per les famílies que han començat els seus fills l'escolarització, vale, en infantil, en barracons, i que acabin batxillerat en barracons, per molt que intentem explicar de processos, de pressupostos, de bàsics, de projectes bàsics, d'executius, per molt que li expliquem aquestes coses, l'única realitat que veuen és que el seu fill ha començat infantil, a P3, i ha acabat fent segon de batxillerat en barracons. Aquesta és la realitat. I, per tant, a l'inici de curs jo podia dir-te, doncs, que comença amb... podia resumir-te en 3 paraules. La primera paraula és normalitat, la segona paraula és, doncs, programes educatius, i la tercera paraula és infraestructures. Perquè Sabadell té un greu problema d'infraestructures. No només a nivell de Virolet, no només a nivell de Canllong. És que tenim el problema d'infraestructures a nivell del Narcisa Freixes, també. I hem de començar a posar-nos les piles. Hem de començar, doncs, a treballar allà, perquè si a Canllong hi havia possibilitat de creixement de barracons, de posar barracons per qüestió de que hi havia espai, on estan actualment els barracons del Narcisa Freixes, no té més capacitat que la que té. I, per tant, és una obra que s'ha de fer sí o sí en aquests 4 anys. perquè no té possibilitat d'incrementar més barracons si és que volem donar una resposta educativa com cal.
Resposta educativa. M'agrada que em faci servir aquesta frase perquè és una de les qüestions que li volia preguntar, perquè aquells que no estem en l'àmbit educatiu potser no som capaços d'entendre la magnitud o la importància que té per un grup classe el fet que aquella classe es faci en un barracó i no en una aula convencional, per dir-ho d'alguna manera, la qualitat educativa d'aquests infants.
Si sóc sincer, jo provinc d'un institut de secundària, doncs que fins al dia 31 era director, i el que és l'habitacle en si d'un barracó i una aula convencional, si fa o no fa, és el mateix. Si molt m'apures, doncs possiblement doncs tingui una qualitat climàtica diferent, perquè tenen aire condicionat, tenen calefacció, vull dir, tal. Les aules convencionals no tenen aire condicionat, per exemple, no? Vull dir, si en parlem d'això, sí. Però sí que és veritat, és una imatge doncs, que no està a l'alçada del segle XXI. És una imatge que no està a l'alçada. I és una imatge que no està a l'alçada del segle XXI perquè les construccions han de ser sòlides, les construccions han de ser de qualitat, les construccions han de ser, d'alguna manera, que fessi goig entrar. Vull dir, és una situació amb la que no parlem de qualitat, perquè la qualitat no va amb l'habitacle, la qualitat va amb el contingut, va amb el tema de professionals que es dediquen al món de l'ensenyament. Vull dir, la qualitat no només és un espai, però sí que és veritat que l'espai ajuda. A l'espai, d'alguna manera, motiva. A l'espai, d'alguna manera, doncs, intervé amb el procés educatiu de l'alumnat. I, sobretot, ja no és el problema merament del barracó. El problema és concretament dels espais de fora, amb el tema del gimnàs, amb el tema dels patis, amb el tema de sales polivalents, amb el tema de sales de reunions de grans grups. No estem parlant només d'una cosa que és una aula convencional o no convencional. Estem parlant de que un centre necessita espais, necessita més espais, espais per gran grups, espais, patis, gimnasos, vull dir, necessiten unes instal·lacions que no ofereixen doncs, aquest tipus d'instal·lacions de modulars.
Deixi'm que li pregunti, parlant del barri de Can Llong, les famílies de l'escola Viroleta estan preocupades per la pròrroga que l'empresa que construeix el centre ha demanat després que la Generalitat hagi demanat al seu temps una reducció dels metres del centre. Això necessitaria, en primer, una trituradora de qualcú que ens expliqués exactament què és aquest tràmit administratiu i, la segona, quins efectes pot tenir en els terminis constructius i, si ho saben, des de la regidoria, coneixien aquests fets.
Mira, nosaltres des de la regidoria ens quedem amb una reunió mantinguda amb el director dels serveis territorials que va assegurar que els terminis de l'acabament de les obres era l'inici de curs 2021. Nosaltres ens quedem amb aquesta data. Sí que és veritat que han sortit documents, sí que és veritat que han sortit, però nosaltres tenim demanada una reunió amb el conseller d'Educació, reclamada, perquè ja està demanada més d'un cop i reclamada últimament, doncs, i fins que no tinguem el pronunciament del conseller d'Educació, nosaltres l'única cosa que podem dir és, primera, que les dates que tenim in memòria i a més anotades és inici de curs 2021, perquè amb aquestes famílies, perquè estan i han patit molt tot el tema de doncs, incongruències administratives, per dir-ho d'alguna manera. Vale. I tercer, que el regidor d'Educació estarà sempre amb disponibilitat d'estar al costat de la comissió de seguiment de les obres dels veïns de Can Llong i de qualsevol persona que vulgui doncs, parlar amb mi per aquest tema. Qualsevol mobilització que fessin els veïns de Can Llong, el regidor d'Educació estarà al seu costat. Perquè entenem que és una reivindicació justa, entenem que és una reivindicació tradicional i entenem que les respostes que se li han donat dilatant la construcció d'aquestes escoles, Violet i Can Llong, doncs és una resposta que amb el temps ja s'ha convertit amb una incredulitat, perquè és veritat, jo entenc a les famílies que no creguin absolutament res del que els diguin Departament d'Educació, de la Generalitat, i que el digui a l'Ajuntament de Sabadell. Tot i que nosaltres podem fer acompanyament, nosaltres podem pressionar, però tothom sap que aquestes construccions no són competència municipals. No són competència municipals, però sí que estarem pressionant i al costat dels veïns quan calguin i quan es necessitin.
Clar, aquest curs escolar 2021, el director de Serveis Territorials d'Ensenyament, en aquest mateix estudi, obria la porta, fos setembre del 20, sinó que fos gener del 21. Això, en certa manera, s'acceptaria?
Mira, el que és la finalització d'una obra, ja t'he dit abans, que pot tenir diferents, bueno, diferents entrebancs, no? Pot tenir diferents entrebancs, i a veure, si no és inici setembre, dia d'inici de curs, però és al llarg del primer trimestre, amb aquesta dilatació podem entrar-hi. Vull dir, podem entrar-hi per què? Perquè, a veure, no és una, fer una obra no és una ciència certa, una exacta, no és una ciència d'alguna manera que diguis que tal dia ha d'estar, perquè, bueno, perquè poden passar, doncs, per mig moltes coses. Nosaltres, si el termini és curs, si el termini és curs 20-21, ho acceptem. Quan dic curs 20-21, no vam parlar, no va parlar exactament del dia d'inici de curs. No va parlar del dia que el calendari de preinscripció i matrícula determinés que es comença el curs. Va parlar curs 2021. Si es dilata uns mesos, doncs, bueno, benvinguda sigui la dilatació d'uns mesos.
Clar, li dic això perquè sempre se'ns ha parlat de termini de construcció 18 mesos i fins on jo sé no hi ha cap pedra posada.
El termini de construcció són 18 mesos, no hi ha cap pedra posada, és una realitat i, per tant, la postura de Can John és una postura absolutament lògica i absolutament coherent d'incredulitat, de no creure absolutament res i, per tant, és cert. És cert que no hi ha una pedra, que 18 mesos, si comptem, no arribem. Si comptem, no arribem, però jo torno a dir, jo continuo, doncs, aturat amb la data del director dels serveis territorials.
Escoles Bressol, en roda de premsa deia que és un dels pals de paller del seu mandat, a potenciar l'educació dels 0-3 anys. De quina manera es farà i entenc que això passa per reclamar diners a la Generalitat?
Mira, això passa per reclamar el concert que hi havia establert, un concert que havia establert amb la Generalitat de Catalunya, amb la qual hi havia doncs, unes places escolars amb la qual tenia una subvenció de, estic parlant de memòria, però gairebé 1.900 euros, doncs hi va quedar reduït i no pagat per la Generalitat, sinó per Diputació, a 800 euros. Però això, evidentment, passa per tornar a reclamar aquest tipus. Pensa que també aquest tipus de concert es va reclamar a nivell supramunicipal, tots els municipis, doncs van reclamar i tenim una sentència favorable que la Generalitat havia de fer el pagament d'aquests diners.
Sabadell ho va reclamar part per això, no?
Sí, però de totes maneres estem amb el mateix, en la mateixa reclamació i a més tenim un fallo favorable. Clar, aquest tipus de fallo està recorregut i fins que no surti la sentència estem esperant. Però passa per això i passa per d'alguna manera també per encabir determinades fórmules socials. N'hi ha empreses que fan a les famílies, n'hi ha empreses que fan pagament per mig d'un xec menjador, no? Vull dir, quan entrem amb intervenció amb un xec menjador ja tenim problemes de que això no té cabuda dins de lo que és el tema administratiu i tal. Hem d'encabir, per què? Perquè hem de facilitar que les famílies puguin beneficiar-se d'una matrícula en una escola bressol. I per això s'ha de potenciar. S'ha de potenciar perquè, a veure, l'etapa 0-3 és una etapa molt important. L'etapa 0-3 és una etapa molt important perquè es generen les bases, es generen els tics, no? Es generen doncs, els hàbits doncs, que acompanyaran aquests infants al llarg de tota la seva escolarització. I per tant és una etapa molt important, importantíssima. I molt important també per les famílies, perquè ajuda les famílies a tenir doncs, una conciliació també de la vida familiar i laboral, amb la qual saben que els seus fills estan molt ben atesos, perquè els professionals de les escoles Bressol són magnífics, no? I per tant, doncs, bueno, saben que deixen els seus fills amb una confiança plena, en bones mans, i ells poden desenvolupar la seva vida professional de tal manera amb el qual doncs, puguin tenir aquest tipus d'encaix doncs, la seva vida professional i la seva vida laboral.
En l'etapa d'educació infantil, primària i secundària, quins serien els principals reptes que hi ha damunt la taula?
Mira, infantils i reptes. Els reptes són els de sempre. Quan dic reptes som els de sempre perquè sembla que d'un any per un altre doncs tenim la vareta màgica per poder solucionar tots els problemes. Però mira, els reptes que tenim sempre, fonamental, millorar resultats acadèmics. Segon, doncs, evidentment, doncs prevenir l'absentisme escolar, que mira, permet una anècdota. Jo vaig començar a treballar l'any 81. L'any 81 ja vaig participar a les primeres taules d'absentisme escolar. l'any 81 vaig assistir. I estem parlant el 2019 també de que encara no hem aconseguit acabar amb aquesta xacra social de l'absentisme escolar definitiu o intermitent. Vull dir, perquè també n'hi ha absentismes intermitents, no? Per tant, el tema hem de continuar lluitant pel tema de l'absentisme escolar. Tots els agents socials han de participar. Quan dic agents socials, parlo de tot. Assistents socials, parlo de policia municipal, parlo de tota la gent que intervé en aquesta societat. I hem d'intentar. Però sobretot, això passa per una bona formació de les famílies. Les famílies han d'entendre que l'educació ha de ser un element prioritari a la vida dels seus fills. I llavors han de potenciar que els seus fills puguin anar a escola, no que no hi vagin. Un altre dels reptes és l'abandonament primerenc. Quan dic que l'abandonament primerenc, n'hi ha etapes de la vida escolar en què els alumnes tiren la tovallola. Pues hem d'intentar buscar, amb un acompanyament, amb una orientació, amb el que sigui, no? Hem d'intentar buscar doncs, aquest tipus de drecera que fessin que els nanos no abandonin els estudis. Perquè, a veure, han de pensar que és una obvietat, però l'educació és el motor del món, és el motor del futur, i per tant, vull dir, un alumne, quan més preparat està, doncs prepara una societat molt més digna i amb molt més futur. I per últim, evitar la segregació. Evitar la segregació seria un altre repte. Però si també
és un problema, Sabadell, la segregació escolar?
És un problema, no Sabadell, és un problema generalitzat. Però si em permets una diligència, no? Si em permets una diligència, jo crec que amb el tema de segregació no és simplement veure a fer una distribució racional, no? I raonada de l'alumnat. A veure, per mi n'hi ha diferents tipus de segregacions. Per mi està la segregació natural. Aquesta segregació natural és la que fa que les famílies d'una ètnia determinada, d'una llengua determinada, doncs s'aglutinin amb el mateix entorn, per proximitat, per cultura, per llengua i tal. Vull dir, aquesta és una segregació natural que no podem evitar. Vull dir, que gent de fora doncs busqui doncs la proximitat dels seus iguals,
no?
És una segregació. Després, i aquí tenim moltes coses a dir, hi ha una segregació urbanística. Aquesta segregació urbanística, què vull dir amb això? Hi ha una segregació de que les zones més degradades són les que facilita que el lloguer sigui més econòmic, que el lloguer sigui doncs, més assequible, i llavors fan aquest tipus, diguem-ne, també de segregació urbanística. I per últim està la segregació escolar. Quan dic segregació escolar és aglutinar alumnes de determinades ètnies, no?, en un lloc determinat, concret i tal. En matrícula ordinària, mentre el decret de preinscripció de matrícula doncs determini que les famílies, i cosa que trobo bé, que les famílies doncs tenen dret a triar l'escola dels seus fills, evidentment tenen dret, no? En matrícula viva, quan era una matrícula viva, sí que pots d'alguna manera evitar certes segregacions. Per què? Perquè en matrícula viva doncs pots adjudicar un centre públic on sigui, amb una persona que ha arribat per canvi de domicili, pel que sigui. Però amb una matrícula ordinària, dins del termini de preinscripció i tal, doncs les famílies tenen dret. I per tant, aquesta tendència a ajuntar-se amb els seus iguals és natural.
Em quedaran moltes preguntes al tinter, ja ho veig a venir, però si de cas el convidarem un altre dia per poder abordar d'altres qüestions, com per exemple iniciatives futures de la regidoria. Però sí que li vull preguntar, perquè ho explicàvem aquest matí, al voltant de les beques menjador. És una realitat que es presentava al Consell Comarcal la setmana passada. Vostè és conseller comarcal d'Educació, per tant, amb molta informació també sobre aquesta qüestió. Clar, el president del Consell Comarcal deia que els ajuntaments haurien d'invertir 2,5 milions d'euros per completar beques menjador. A hores d'ara sabem quants diners haurà de posar l'Ajuntament de Sabadell? Ho tenen computat?
És una dada que no la tinc de moment, econòmicament no la tinc computada. Sí que tinc computada dades com, per exemple, el número d'alumnes, d'infants, que tindran beca menjador aquest any. No? A Sabadell tindrà al voltant de 6.120 alumnes tindran beques menjador. D'aquests 6.000, bueno, han sol·licitat beques menjador. D'aquests, doncs, que compleixen els requisits són 4.700 i escaig, no? I que només tinguin el 100% beca de menjador són 310. Vale. Amb aquestes dades, que són dades molt fredes, jo què vull dir? De tema de beques menjador. Primer, el Parlament, de Catalunya no compleix amb el seu compromís de que a la cimera del 2015, cimera de la pobresa, van aprovar per unanimitat que els infants havien de tenir un àpat equilibrat un cop al dia. Val? Si un àpat equilibrat un cop al dia amb una beca del 50%, que és bàsicament les beques que es donen, amb 50% perquè la resta l'han de complementar els municipis, val? No sé si un nano, un àpat al dia, vol dir que mengi a la setmana dos dies i a la setmana següent tres, o que mengi un dia sí o un dia no, parlo del 50%. Val? Parlo del 50%, que evidentment és una... és un greu problema, és un greu problema perquè els municipis han d'invertir, cosa que també veig correcta, eh? Que també hi hagi aquesta corresponsabilitat municipal amb el tema de la cura dels seus infants, de l'infant de la seva ciutat. No? Però el problema està en que aproximadament, doncs la majoria de famílies, que tenen una beca menjador, cobra menys de 7.000 euros anuals.
Si I en tu... aquestes famílies se'ls atorga el 50% de la beca?
Sí. Sí, amb aquestes famílies se l'atorga el 50% de la beca. Amb 7.000 euros anuals vol dir que si fas la divisió, doncs amb el tema cobren, estan al voltant de no arribar a 500 euros. Bruts. Llavors, això és una de les coses que hem de continuar pressionant a la Generalitat perquè compleixi els seus
compromisos,
evidentment, els seus compromisos, perquè és un compromís, a més, aprovat pel Parlament per unanimitat, això de que els infants hagin de tenir un àpat equilibrat al dia, amb beques de 50% és impossible. Això primer.
Per tant, l'Ajuntament, perdoni, haurà de completar totes aquestes beques, des de les 4.700 a les 300 del 100%?
A veure, l'Ajuntament fa un estudi, i llavors n'hi ha beques que l'Ajuntament paga el 100% sense estar dins del Consell Comarcal, n'hi ha beques que complementa, ja no el 50, el 50 està assegurat, no? Uh-huh. Doncs el 50 està assegurat, però complementa el 25 més i és el 75, depenent de la situació familiar de cada família. Per tant, vull dir, no hi ha una línia. Pensa també que la sol·licitud de beques, igual que la majoria de línia d'ajuts, no? Hi ha un termini i ha acabat aquest termini, està fora de termini i ja està. Amb el tema de beques no. Amb el tema de beques està obert permanentment al llarg de tot el curs. Per què? Perquè el tema de trasllat de domicili, el tema de noves incorporacions, sempre està obert. El tema de que una família li canvia la situació econòmica d'un dia per un altre perquè és acomiadat. Vull dir que sempre, doncs hi ha possibilitats de sol·licitar una beca menjador. Però hi ha una lectura. A nivell de Consell Comarcal, és veritat que aquest any n'hi ha 800 beques de menjador més. És una bona notícia? Des del meu punt de vista, no. Depenent de la lectura que fessis. Des del meu punt de vista, no. Per què? Perquè, a veure, hi ha una cronificació de la crisi. Hi ha una cronificació de la crisi si sembla que estem sortint de la crisi i no estem sortint, perquè cada any s'han d'incrementar, perquè cada cop n'hi ha més famílies que estan amb el llindar de la pobresa. I per tant, no és una bona notícia. La bona notícia seria doncs, que la sol·licitud doncs, fossin menors. Per què? Perquè això vol dir que l'economia s'està activant. Pot ser que a nivell macronomèric estem sortint de la crisi, però a nivell d'economies familiars no. I per tant, és una cosa que hem de fer un esment, hem de fer un tipus d'aposta per anar millorant tota aquesta situació.
Regidor d'Educació, Manuel Robles, gràcies per acompanyar-nos. Ens ha quedat la meitat del guió per preguntar, per tant, el convidarem un altre dia.